Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Apple presenta els nous iPhones 12 i de regal un, bueno, això de regal per 100 euros, un HomePod mini.
Vaya cagarro de Keynote.
On estan les putes Apple Tags?
Cagarro de
Keynote. I l'Apple TV nou que jo volia. En tot cas, ahir vam tenir una Keynote d'Apple que ens ha deixat una mica...
Molt destrempant. Tenia que haver juntat les dues, la de setembre i aquesta, juntar-les i haguessin tingut una Keynote amb totes dues Keynotes.
Tranquil, que falta una altra.
Sí, encara en ve una altra.
Queda la del MacBook de... amb l'Apple Silicon. En tot cas, avui fem Mossega la poma. Avui sí, Raimon Lapuente, benvingut.
Iuhu! Hola a tots. Em sento amb l'obligació de fer de Raül.
Sí. Pobre, no pot estar perquè té temes domèstics i a l'hora que enregistrem no pot. Miquel Àngel Cabrera.
Hola. Ara té la boca plena,
No.
Amb la galeta a la boca.
Marca-li,
La galeteta. No, jo no tinc la boca plena.
No, però li està caient una pedregada al Maresme.
Sí. Vinga, allò, m'acabo de canviar la roba perquè m'havia deixat la pedregada ben xop.
I qui us parla, en Tomàs Manzanares, avui amb un especial post-keynote. Hem retardat un dia amb
això
amenaces...
Això no ho havia fet mai, eh? No ho havia fet mai.
He tingut de la comunitat Mossegui a Telegram, alguns membres ens han amenaçat en retirar-nos la subvenció de la Xeta, la mecenes.
Imagina't, què foteu que no hi sou. No, perquè però jo ja dic, a mi m'ha sentat fatal, eh? M'ha sentat fatal perquè aquesta nit, o sigui, és allò com tens una tasca incompleta i somiava coses i de tant en tant m'apareixia un micro per allà i tenia que parlar amb el micro discutint amb en Raül i a sobre en Raül tenia raó. Tota la nit, tio.
Bé, doncs,
ha passat en somnis el que no passa mai a la vida real, no?
Exacte, en somnis passa el que no té raó.
Bé, doncs, el tema, la Keynote i Apple serà una part important, per no dir majoritària, del programa d'avui. Tenim moltes propostes, això també vindrà al final. I entremig parlarem d'un cinturó de castetat smart.
What?
Sí, sí, ens quedarà una època medieval ciberpunk superguapa.
Superguapa. Doncs això i més en aquest episodi 451, temporada 14 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Bueno,
d'entrada...
Aquí no és una mica destrapada.
Una cosa, hi ha un problema. Hi ha un problema. Apple un dia van agafar i van decidir contractar un vocal coach. Un coach d'aquest d'expressivitat i de com parlar. I el que passa és que ha ensenyat a tothom, i tothom té el mateix profe, i els hem fet fer els mateixos exercicis i parlen tots amb la mateixa cadència i el mateix vocabulari.
Perdona, fins i tot els convidats.
Sí, sí, fins i tot els convidats. Va aparèixer...
Com deia avui...
El Tedeveraix parlava com en Tim Cook, sí. I hòstia,
què ha passat al CEO?
L'Edgar deia avui, i m'ha fet molta gràcia, quan parlava del senyor de Vodafone, que va venir a parlar del 5G als Estats Units, òbviament, que obria les mans com si s'aparés... al Mar Roig, saps?
Per anar a separar el Mar Roig. Forces del mal.
Sí. A Verizon,
Verizon, sí, perdó. I ho fan tots. Si tots parlen igual, tots gesticulen igual, tots...
Això és moltes hores de formació i amb els mateixos exercicis. Jo crec que d'entrada segur que tenen una plataforma aquestes e-learning amb una sèrie de vídeos i tots es meteixen els mateixos vídeos, es fan els mateixos exercicis. I llavors, el problema és que t'estan posant un senyor gran, et posen un noi jove, perdona, et posen
Marc,
el negre, et posen
Apple,
un noi tu...
Plataforma e-learning. Apple 1, Universitats Catalanes 0.
Sí.
Ahí lo dejo.
Sí, déjalo ahí, déjalo ahí, perquè que jo sóc el que forma la penya
específicament per la teva feina, consta que ha sigut ingent. O sigui, tu has fet tota la promoció possible, tot l'esforç d'explicar.
Altra cosa, que estem en l'Institut Català, del Institut de Ciències de l'Educació, l'UPC, hem fet, però l'altre dia l'Ariana, la directora, feia una presentació on ensenyava la quantitat de milers d'hores de formació donades. I era algo bestial. I era com... Havíem fet en 3 mesos com tantes hores... Havíem donat tantes hores com en 10 anys. Una bestiesa.
Una cosa que hem adonat aquests dies...
És l'UPC i és un cas especial. Sí, és un debat que hem tingut en el
Telecom. Hi ha forces vives que no volen anar online, que no volen anar online i que volen presencialitat i presencialitat.
Al principi, amb micro tancat abans de començar el programa, que falten 2 eixos aquí. Un és que la institució com a tal, a part de posar les eines, de formar, no? De posar els mitjans perquè la gent s'acabi formant i tal, i sobretot plataforma i eines, que també és necessari decidir si anem per unes eines de programari lliure, si les combinem amb altres de programari propietari, perquè resolen problemes que el de programari lliure no el resol, o etcètera, o són més fàcils de fer anar, o combinen amb altres històries. Ha d'haver-hi 2 coses. Una ordre taxant executiva que no pot ser en aquest país perquè els funcionaris no perden mai el lloc de treball, de dir, o adaptes aquesta feina tu, professor, o a la puta calle.
No, es tracta d'això. No va per aquí, Tomàs.
Doncs aleshores, on està el problema?
No va per aquí. O sigui, d'entrada jo el que et puc dir és, precisament perquè en l'ICE hem agafat, i a l'ICE de l'UPC em consta que els altres ICEs han fet el mateix. Els professors, el professorat en general de les universitats catalanes, s'han bolcat massivament a formar-se i aprendre com van les tecnologies. Aviam, em vaig emprenyar molt quan va sortir l'article aquell.
Una setmana sí, una setmana no, que no serveix absolutament
per res. Tomàs, perdona, és que aquí em toca la feina directa. O sigui, ahir va sortir un article que citava a 2 alumnes pijes de la Universitat Internacional de Catalunya, o sigui, IES, els de l'Opus, i 2 alumnes pijes que van dir que els professors no estan preparats. Aneu a la merda, pijes. No, a veure, els profes tenen la preparació, tenen la formació i tenen els recursos per formar-se. I la meva experiència amb els meus companys i companyes és que ho intenten, alguns no en sabien i estan fotent mans i mànigues i pregunten i demanen i socorren. Vale? I que evidentment ningú ho fa perfecte perquè és una cosa que no havien fet fins ara, però s'hi han posat i s'ha fet de tot. I a la UPC, per exemple, vam fer tots els exàmens de forma no presencial el curs passat i es va acabar el curs. I a més, t'asseguro que els mitjans tècnics que vam tindre que posar i els reptes tècnics per resoldre-ho, perquè imagina't com escales un sistema que no està pensat per posar exàmens a tindre que posar una universitat de 35.000 estudiants fotent N assignatures per estudiant en un porron d'estil. O sigui, s'ha fet una sèrie de coses.
Sé lo complex que és això. Mon germà es dedica a fer això mateix per la UOC.
Exacte, doncs imagina. Sí, però la UOC sempre és online. Imagina't, sí. Sempre és online.
No, és online, però els exàmens són presencials.
Eren presencials els exàmens finals, però ja teníem una plataforma on hi ha moltíssima avaluació funcionant.
Sí.
En canvi, hi era tot presencial.
El que diu en Rai, que té raó, els materials estan preparats per ser donats
de forma... Els materials i tot. És a dir, que a l'UPC hem tingut que agafar i crear els materials i crear tot molt bé. I s'ha fotut una pancada tremenda. El que hi ha ara és que hi ha com una resistència de dir anem a fer presencialitat quan el sentit comú diu que no hauríem de fer-ho. Hi ha com una resistència de moltes forces vives,
sí, Marc,
a la universitat.
On està la resistència? Qui és qui es resisteix?
Hi ha resistència. Hi ha persones i
són persones
i són. I són.
Càrrecs i tenen un cert poder.
Càrrecs i tenen responsabilitat i altres que tenen càrrecs i no es volen mullar. I com que hi ha gent que diuen fins que no ens obliguin a anar-nos a casa a treballar, no ens anirem a casa, doncs hi ha això. Llavors, hi ha com una... A veure, hi ha una tendència de la gent que parla de la transformació digital, com en Benjamí, que transformem-nos i la llei de Moore i tenim les eines i tenim els dispositius i podem fer les coses, però hi ha gent que tenen ganes de treballar com han treballat tota la vida. I el fotut no és que hi hagi gent que no vulgui anar-se'n a casa a teletreballar. És que obliguen els que volen teletreballar a anar a la feina presencialment.
Sí, tinc una amiga que...
Podríem fer-ho millor presencialment, dic teletreballant, en les condicions actuals. perquè les condicions actuals és que t'has de plantar en una aula amb una mascareta, amb tots els alumnes amb mascaretes i passant llistes i fotre unes hòsties estranyíssimes. En canvi, dir, no, escolta, anem a fer-ho semipresencial, anem a fer-ho no presencial i vale, ens podem trobar per fer els exàmens, que no estem en confinament. I podem, és el que es farà ara.
Però és un tema de por. Mira, jo tinc una amiga que no treballa en temes d'ensenyament. Ella és fiscalista, treballa en un despatx d'advocats, que també toquen temes fiscals, etcètera, etcètera. No, són diversos advocats, hi ha un jefe, i ella està amb una feina més administrativa de confiança, ¿vale? Perquè porta molts temes, diguéssim, d'herències i coses d'aquest estil. Que déu-n'hi-do el món aquest com és. Doncs ella pot treballar perfectament en remot. No ha d'estar al despatx. No necessita estar al despatx.
Però hi ha qui vol que vagi allà i que
estigui aquí. El jefe l'obliga.
Però, sí. Tomàs, això passa amb mínim el 70% de les feines. Mínim.
Però saps per què l'obliga el jefe? Perquè és un puto insegur. Perquè
no,
la vol...
no, perquè ja, són...
A vegades que li bloqueja algú de l'ordinador i no sap com se'n sortir-ne, no, com no guarda bé els expedients, no els sap trobar adequadament, necessita que algú li faci el procés mental diacrític que té el tio per
trobar les coses. Sabeu què em va dir un dia un profe de l'UPC? Els problemes de les organitzacions sempre són les persones. I aquest profe està davant nostre.
Sí.
Virtualment estic davant.
Sí, la comunicació.
No és la tecnologia, però és un tema, són temes de cultura. Hi ha gent que agafa ha après a treballar d'una manera i tenen una cultura de treballar d'aquesta manera i el problema està en la resistència. O sigui, hi ha gent que, ja, que ara que no estem confinats, com que no és obligatori, no hi ha gent que es resisteix al màxim. No, i fan la pressió política perquè no anem...
A veure, Marc, estem sota un estat d'emergència. Sota una situació d'emergència. Per tant,
situació, és que, compte, estat d'emergència és, es declara l'estat d'alarma, t'obliguen a anar-te'n a casa i tothom a casa. I en aquest cas no es pot resistir ningú. Com que ara simplement hi ha recomanacions i directives, la gent les llegeix com vulgui i alguns diuen no, la gent que estigui en aquests cursos, a classe. I a fer-ho, a classe. Però com que algun alumne potser està confinat, a més has d'estar a classe i has de fer streaming. I t'han posat un sistema de streaming i no t'han format per com fer anar el sistema de streaming. I no és que no sàpigues informàtica, és no, que ningú t'ha explicat com collons funciona aquella màquina.
És un rotllo combinar presencial amb streaming en una mateixa classe.
Això que se'n diu la classe híbrida, que és un cachondiós. Un cachondiós.
El problema principal hi ha que, tot i que no s'hagin preparat, com no s'han preparat per fer una docència online, sabent el que es venia. Tot i que no hi hagi intencionalitat de fer-ho o no et vulguis reciclar, almenys has de pensar que estem en un entorn de pandèmia i que les teves decisions de merda de no voler fer classe online poden suposar morts de gent. És que és tal qual. Perquè no, és que els alumnes de 20 anys no es moriran. Bueno, i si es mor un, què? Només que es mori un puto alumne de la UPC, el rector que ha de fer, ha de plegar, per mi.
Sí, el problema és tant que tothom agafa i diu... No, però, Rai, el problema que hi ha és que hi ha l'autoritat de dalt, que seria, per exemple, la Generalitat, que és qui és competent, que dona les directives. Llavors, el que està just per sota, que seria doncs, el rector, diu, doncs, jo el que faig és complir les directives de l'UPC, les directives que em venen de la Generalitat i les plantejo en els que venen a sota. I els de sota que prenguin les decisions dins d'aquestes directives i amb una flexibilitat que s'ofereix. És a dir, el rector diu, teniu la flexibilitat, les escoles, per decidir i el que no podeu fer és sortir-vos de la directiva de la Generalitat. I els de sota diuen, bueno, doncs, i evidentment, en funció de l'últim que pren la decisió, és el que diu, anirem a mínims o anirem a màxims? Anirem a mínims de presencialitat o anirem a màxims de presencialitat per mesos? I el problema està en que, al final, com que ningú pren la decisió de dir xatos cap a casa, al final anem a màxims de presencialitat. I aquesta presencialitat és macarrònica i genera estrès. I aquest és el problema, perquè ningú... Perquè al final ha d'haver-hi algú que diu no, envio tothom cap a casa. Obligo. I ningú ha volgut obligar a anar. El que jo vaig dir fa molt de temps, i ho vaig dir en el comitè d'empresa, ho vaig dir en el comitè d'empresa, que sóc delegat de l'intersindical, vaig dir, escolta, aquí el que s'hauria de fer és delegar en el professor i el professor que se senti qualificat per fer-ho no presencial, que ho digui. I tot aquest problema que ens traiem a sobre, i en canvi professors que estan capacitats i que tenen els materials, i em consta, els diuen, no, tu a classe.
Però això per un alumne és vàlid que tingui que tenir una hora no presencial i l'hora següent presencial? Has no sense.
És un cachondeig, és un cachondeig.
Clar, per això et dic que no té sentit. Ha de ser...
No, i el problema és que ara passarà tot a no presencial. El que l'única cosa que es faran són les pràctiques de laboratori i els exàmens no presencials, que és el que jo crec que s'havia de fer. Que és el que crec que s'havia de fer. I donar suport a tothom que necessiti, donem suport i que el té, i que hi és, donem suport per fer les coses. Però al final és aquesta lentitud i d'això. I evidentment el problema està, és que ha d'haver-hi algú que digui jo faig això i aguantaré el pes polític per prendre aquesta decisió. I per ningú prendre aquesta decisió en tots els nivells de la cadena, començant des d'Andorra, passant fins a l'últim cap d'estudis, i va així, i per tots els nivells, i ningú té el coratge de dir no, això, fora, tothom cap a casa, no s'ha fet. És dir, no, i a més hi ha aquesta voluntat també doncs, de molta gent, un col·lectiu molt gran i de la cultura de les escoles i de la universitat, de dir no, és que nosaltres som una universitat presencial i fem les coses presencials. Però jo entenc això, escolta, estem en un moment que tenim la possibilitat, tenim la capacitat de formar la gent, tenim els mitjans tècnics i hi ha la necessitat, per mi, moral de fer-ho i de quedar-se a casa. Però ara tocarà. Jo ho deia fa un mes, en una reunió de sindicats i el que jo deia fa un mes al sindicat era el que començaven a dir el sindicat en un comunicat del dilluns passat. Bueno, doncs ara és el que hi ha.
M'encanta, Marc, que siguis l'Oriol Mitjà de...
No sé qui és l'Oriol Mitjà.
No és un metge que... És un metge de...
Cap. Epidemiòleg, no?
Epidemiòleg. Bueno, en tot cas, no estava aquí per parlar d'això, això ha sigut un extra.
Bueno, el que hi ha és que tots parlen igual, tio.
Això, està, tornem a la keynote,
sí. Parlen igual.
Bueno, però no estem parlant del contingut. Oblida't de la forma.
No, però el contingut... Però és que és molt fotut, perquè tu agafes dins un senyor gran com és el Tim Cook, que parla, i llavors et porten un tio jove i parla exactament igual. Llavors et porten amb una senyora i et parla exactament igual. Després et posen a l'hindú, que et parla exactament igual. Vale? En comptes de parar-te com a la Budaque del Simpson, no? Et parla igual que el Tim Cook. I després
a l'hindú tenia cognom espanyol.
Parla igual. I després surt la senyora aquella que diu que pel medi ambient ens trauran els carregadors i els auriculars de la caixa de l'iPhone. Perquè salvarem els ossos polars. Vinga, doncs anem a salvar els ossos polars. Però tu diu amb el mateix to de veu. I llavors acaba cansant. Dius, collons, almenys els de Google t'apareix un tio amb un accent, algú que no parla malament, o que no parla tot bé, o almenys algú tartamudejant com l'Elon Musk, tio. Joder, és que és tan...
Sí, no, i a més era boníssim perquè el mateix te fan servir en el... Bueno, a la part primera, que vam parlar del nou HomePod Mini, quan estaven els actors aquests voltant per casa, que deien, hola, Zapato! No? Per invocar... Molt maca, sí, molt maca. A més, estava molt bé perquè, diguéssim, que li havien tret les parets del darrere i veies tota la casa per darrere, no? I totes les habitacions i tal. Sí. Bueno, abans d'entrar a l'iPhone...
La mama fent ioga, el nen fent els deures... Sí.
Abans d'entrar als iPhones...
És una casa escenari, a tu ensenyen que és un escenari, però és un escenari molt, molt xulo i molt currat.
Abans d'entrar als iPhones 12, deixeu-me parlar del HomePod Mini, perquè ja m'he apuntat que me'l demanaré a partir del 6 de novembre, perquè fins ara el 6 no hi és.
Recordeu... A les 6 del matí posa't a fer F5 perquè volarà el HomePod Mini.
Me l'havia posat més tard, ara me'l mouré a l'agenda abans. Una cosa, a veure...
Tu creus que s'agotarà així?
Jo no crec que no. Mira, crec que està molt bé el preu. Però arriba en 4 anys.
És el preu del d'Amazon, home. Han copiat el preu de Google i el d'Amazon.
Han copiat el preu i l'estètica, però és exactament igual.
Jo no me'l compraria si no tingués el HomePod car. Jo tinc el HomePod gran.
Però una cosa, aquests HomePods no pots connectar, no hi pots connectar un fil, no pots connectar un cable ja com un cable.
No, no són per això.
Bueno, clar, però llavors qualsevol cosa que tu vulguis reproduir té una latència.
Jo tinc com una barra de so. A mi em funciona.
Clar, però, sí, però una barra de so, tu tens connexions, tens una connexió d'àudio, tens una connexió coaxial.
Pensa, Marc, que el HomePod Mini aquest li han posat el xip aquest del U1, que és el que porta l'iPhone últim, el que faria servir les Apple Tags i tot això, que és un xip de... com d'NFC, però via ràdio, diguem-ne.
Sí, de fet jo agafo l'iPhone, el col·loco al costat del HomePod i se'm transfereix la música o la trucada o el que sigui. Vale? Això es fa a través d'aquest xip. I a mi em va bé perquè jo no tinc barra de so I em va bé perquè l'única manera que jo veig la televisió és a través de l'Apple TV, per tant miro Amazon Prime Video, HBO, Netflix o Apple TV Plus. I com només tinc una sortida d'àudio, que és la sortida que va de l'Apple TV al HomePod, que no necessita cable, a mi em va bé. Però jo reconec que no és igual en totes les circumstàncies. Què em passa? Que a l'estudi tinc un Echo Dot. ¿Vale? I com li tinc pànic a Alexa, perquè no me n'enrefio de la privacitat, que el tinc, jo el tinc desendollat, menys quan el vull fer servir d'auricular, o sigui, d'altaveu, perdó, de... Doncs com ara, que estem parlant, doncs necessito un altaveu per una música, pel que sigui, doncs el poso com a altaveu extern. Però em tinc autèntic terror de deixar-lo connectat. Cosa que amb Apple no em passa, que em puc equivocar, eh? Que jo li dono la bonança de la privacitat, però puc estar superequivocat. Per tant, aquests 99 pavos els pagaré per tenir un altaveu en l'estudi compatible amb el HomePod principal que tinc a la sala d'estar, i a més amb la meva pròpia tranquil·litat de la privacitat.
La gràcia que té el trasto aquest és que hi ha la funcionalitat d'intercomunicador. Sí. I això és l'única cosa que jo estic pensant a casa meva, de dir, posar-ne un al pis de dalt i un al pis de baix i una en el garatge per no tindre que anar fotent brams.
Sí, això és bo. Però et costarà 300 pavos,
eh? A més, és de fora de casa, també.
300 pavos.
Sí, sí, 300. És aquesta l'única. Clar, i potser me puc ficar un sistema intercomunicador més barat, eh?
Però, aviam, això és una... Un moment. És un Echo Dot? En comptes de valer 20 euros, val 100.
No, l'Ecodot, però l'Ecodot és un altaveu una miqueta cascarreta, eh?
No, a l'Ecodot no és per sentir música.
Això està pensat a, diguéssim, qualitat alta fidelitat, eh?
Jo me'l vaig comprar l'any passat en l'Amazon Prime Day, que és justament ara, aquests dies, vale? I perquè estava 19 euros.
Però clar, jo aquí al costat de l'ordinador tinc això, guiteu. Mira que tinc aquí darrere.
Resulta que tots som capaços d'apreciar els matisos de Vivaldi, saps? I estàs un altaveu super high.
No, però el HomePod Mini aquest competeix amb l'Echo... Com es diu? L'Echo Home? No, el que val 130 o 140. El llarg, el que és el car, vaja.
Teòricament competeix amb aquesta gamma.
No competeix amb l'Echo...
Hi ha un collo de coses, Echo. Hi ha l'Echo Show...
No, però l'Echo Show té pantalla. No,
el que és com una píldora gran.
L'Echo es diu Echo, tal qual. Doncs
pues aquest. Està competint amb aquest, se suposa. I és més barat, el d'Apple. Ja veurem a veure la qualitat d'àudio, però tot apunta que serà molt, molt bona. Ja veurem.
Ja veurem. Jo, ja us ho dic, me l'he demanat i faré proves, us explicaré, però reconec que s'adequa en el meu macabre ecosistema d'Apple. Fora del meu ecosistema, la gent normal que no es gasta 100 pavos o 300 com em va costar l'altre altaveu i que no té aquest ecosistema, doncs li sua tot.
Però és que aquest accessori està pensat per la gent que ho té tot d'Apple, òbviament, com tots els productes d'Apple.
Correcte.
No vale. Està fet per tenir-lo allà sol. Una de les coses que em va agradar més és el que Siri podrà reconèixer les diferents veus de la família. Ja és una cosa que feia temps que es demanava i sembla que ho han aconseguit.
Ara Siri reconeix més d'una veu, o sigui, reconeix, accepta més d'una veu, tu li pots dir, aquest HomePod li pot donar instruccions qualsevol persona, però no es comporta amb aquella persona reconeixent-la, senzillament.
Simplement. Què vol dir reconeixent-la? Exacte, vol dir que
tu li dius, digue'm la meva agenda d'avui, ja sap que ets el Miquel Àngel, sí, i no
el que
sembli
és que hi hagin quatre Apple ID diferents a casa i que llavors reconegui la veu de cada Apple ID amb els seus missatges, la seva història.
Només si el dispositiu està a prop, per això han posat el nou xip aquest, perquè si no estàs al costat, no té accés a les teves dades privades. Això és un punt que crec que és important.
Sí, perquè estan en el telèfon.
Que no, exacte, que estan en el telèfon, no estan viatjant per internet.
Jo veig una miqueta tot macarrònic, eh? O sigui...
Ja veurem com funciona.
Hi haurà un episodi de Black Mirror amb el no catxarro d'Apple?
Bueno, però és que amb això Alexa ja fa anys que ho té, o sigui que els d'Amazon i els de Google ja fa anys que ho tenen, o sigui, més, són més propensos a Black Mirror. Aquest matí estava escoltant el Mac Break Weekly i hi havia un senyor que deia una cosa sobre Siri i per què Siri és tan macarrònica. I una de les coses que té és que Siri va estar dissenyada, de fet ara fa uns 10 anys, no? Va sortir fa 10 anys amb l'iPhone 4S i estava pensat perquè les respostes que et dona Siri estan en una pantalla. I fins a iOS 14 ha sigut així. Ara ja comença, diguéssim, la interfície de Siri comença a estar més sent més considerada la verbal, que tu parlis amb la Siri, com si tu estàs en un HomePod o tu estàs conduint, etc etc. Però fins ara era pràcticament, t'ensenyava una targeteta, o sigui, hi havia les targetetes que es copia Siri, et donaven allò, mira, aquest és el contingut que tu estàs buscant. Tu no tecleges perquè tens un teclat i és més de un teclat de mòbil, que és així, és una caqueta, però tu reps una targeta com a resposta. En canvi, Echo i el Google, està, sobretot Echo Alexa, està pensada per parlar amb tu, per donar-te respostes orals. I el de Google també. I llavors la interacció, l'experiència que tens d'interacció és molt més bona, o almenys sí. Més...
I que, a més,
té més sentit.
A més, combinat amb un altre factor, i és lo difícil, lo que li costa a Siri aprendre llengües. D'acord?
Sí, exacte, no sap
perquè en castellà Siri, ja no dic en català, que no existeix, eh? En
castellà... Siri és la que té més suport a idiomes, de les tres.
Sí, però es comporta malament, saps el que vull dir-te? Sí, així com ara l'anglès té molta varietat d'accents i ara aprenent de tot i fa moltes coses, en castellà li costa més. Hi ha gent que ha intentat treballar amb Siri com el seu assistent i no se n'ha sortit, perquè no l'entén moltes vegades.
No us horroritzeu vosaltres amb les adreces? Quan qualsevol aplicació de GPS, és igual que sigui la d'Apple, la de Google, la de qui sigui, et donen les adreces i diuen per la calle del Comte Borrell i comencen a fer aquestes pronunciacions de noms, i quan vagis per França al·lucines també, que dius, per favor, que la meva pronunciació al francès és millor que la teva, mal parida.
Sí, està per resoldre. Bueno,
també és veritat, un moment, que amb el tema aquest de Siri i Alexa, tu parles amb un developer que estigui fent skills d'Alexa i et dirà que té bastant més accés a les dades de l'usuari de les que té un developer que estigui amb Siri. I això vol dir que tu estàs fent un skill d'Alexa i tu pots llegir les notes que té l'usuari, per exemple.
Òbviament.
Vale? Cosa que, per exemple, amb Siri no es pot. I això ho sé eficientment perquè jo ho he intentat fer i Apple no et dona accés a
sí, això també, això també...
Vale, no és el mateix, no sé si és una excusa, no és una excusa,
no,
però la privacitat
això senzillament
no és
el
mateix.
És un fre a que el dispositiu s'expandeixi i, bueno, és un fre que el podem entendre com a comprensible en segons quins escenaris de privacitat, però és un fre, és així. L'única manera de solventar això és posar molta gent a entrenar el dispositiu pagant. Però com Apple és també de la verge de la pela, vale? Vull dir que
no, cobra... que ho fa per ecologisme.
Sí, cobrar sí, però pagar no tant.
No, clar, pensa que s'estalviaran un munt de calés, perquè sí, clar, les capses dels iPhones són més petites, amb un paler et foten molts més iPhones.
Diuen un 70% més d'iPhones.
És que clar, la capsa, primer de tot, que la capsa hi ha molt d'aire. Sí. Hi ha molt d'aire, perquè tens que fotre el carregador, el cable aquell embolicat i aquest
tipus...
Els auriculars.
Però tampoc venen.
I clar, i diuen que això després això ho hem de reciclar. Diu, escolta, xato, això després ho has de reciclar, però a mi em va molt bé tenir, jo que sé, anar a la motxilla a posar uns auriculars amb cable.
Marc, si l'argument és fantàstic, jo el compro, però descompta'm 200 euros, xato.
Exacte, descompta'm. On està la descompta?
Però vas comptar amb 10 euros i no m'ho venguis com que estàs salvant els pingüins.
Exacte. Hem de dir-ho tot. No és una excusa, però han baixat el preu dels auriculars i dels
adaptadors.
Sí. Els han baixat 10 euros. Però el telèfon val exactament el mateix. Sí. Ja. Bueno, en fi.
Anem pels iPhones.
Ara, tots els mosseguis que us esteu enrient aquí dels Apeleros, aviam quant tarden els altres a copiar-ho. A veure quan tarden, eh?
Oh, mira, ja et diré alguna cosa. Fa un any, hòstia, ara no et sabré dir si fa un any o fa una mica més, Microsoft es va comprometre pel 2024 tot, absolutament tota la seva cadena de distribució seria CO2 negative en 3 o 4 anys. És a dir, des del primer fàbrica Xina o Índia, on collons estigui Microsoft, fins a l'última oficina de Palo Alto, tots seran carbon almenys neutral.
Diu que ara, diu que ja ara ja ho són.
Tota l'empresa serà negatiu.
Però diu que ara ja ho són. I el seu compromís és que per al 2000, o sigui, l'objectiu que s'han plantejat és que per al 2030 tot el cicle de vida del producte, és a dir, incloent el consum elèctric del producte i el reciclatge del producte sigui carbon neutral.
D'aquí estem parlant bàsicament, de Microsoft o d'Apple, ara?
Els d'Apple. Sí, bàsicament és dir, nosaltres fotrem plaques, al final fotem plaques fotovoltaiques a punta pala i ja vas complint aquests objectius, o sigui, perquè al final el que generes és com un mercat intern dintre de la companyia i nosaltres gastarem tant de CO2, nosaltres doncs tindrem tantes activitats amb CO2 negatiu. I vas fent. Per exemple, abans jo us deia el tema de la meva calefacció, que m'acaben de portar 2 tones de llenya per escalfar la casa aquest hivern. La llenya és CO2 neutra, perquè aquest CO2 l'hivern passat eren branques que estaven en els arbres i els arbres havien capturat, és a dir, en un cicle de 5 anys el CO2 de la llenya és neutre, no és ni negatiu ni positiu.
Bueno, és negatiu, el que passa és que es compensa amb un espai de temps més curt que no el carbó, òbviament, o el petroli.
Bueno, però és una cosa que fa 5 anys estava a l'atmosfera, els arbres ho han extret de l'atmosfera, passa a ser branques, aquestes branques s'espurguen, t'ho foten amb llenya i ho fots a la llar de foc i ho cremes. I en 5 anys queda un d'allò neutre. En els càlculs ambientals és neutre. Doncs, bueno, es genera aquest tipus de dinàmica, estàs traient coses, estàs generant CO2, estàs fent CO2 o estàs en neutre. I l'empresa té coses que creen CO2, com per exemple els barcos, els vaixells aquests transatlàntics que van amunt i avall amb contenidors, no estan anant amb plumes d'unicorni o coses així, sinó que estan creant aquest xapapote més escarós possible del món, però en canvi el puto Apple Campus aquest, l'Infinity Loop, són tot plaques fotovoltaiques i segur que... Dic que l'Apple Park, la nau espacial aquesta genera, segur que és...
I pots pujar dalt de tot, com va fer la senyora.
La senyora que ella puja, home.
Que diuen que se la van deixar allà perquè no es veia com baixava. Però bueno. Li van preguntar per Twitter, un usuari li va preguntar...
Has baixat del sostre?
Sí, li va dir, sí, gràcies, sí. Estoy sana y salva.
Bueno, va, anem pels iPhones 12. Què...
iPhones 12, a veure, per què venen tant el tema del 5G? Tot? Que pesaos. Que pesats amb el 5G, macho.
Sí, perquè és la novetat i suposo que són els partners i obre portes a moltes coses i tenen ganes d'engegar-ho. Però, bàsicament, quan algú es parla de 5G, assumiu que us estan mentint i ja està. I no està desplegat i, a més, us encomanarà el Covid i aquestes coses.
Jo destacaria 2 coses positives. Una, el disseny de l'iPhone 12 m'agrada. Em recorda el del 5.
El 4.
4, sí. 4 i el 5. Sí, que a mi personalment era un disseny que m'agradava tenir-ho a la mà. És el típic iPhone que a mi no m'agradaria posar-li funda, en el que tinc ara l'11 sí, l'11 Pro, però el 12 no m'agradaria portar-li funda perquè m'agrada aquell disseny.
Després es diu que el disseny és així perquè han necessitat tenir les antenes a l'exterior un altre cop com va tenir l'iPhone 4.
Com va tenir abans. I 2, l'altre destacable és per l'iPhone 12 Pro Max, com és un aparell gran, caben sensors més grans i aquí el canvi en el tema de les càmeres Pro es notarà. Parlo de hardware ara només, estic parlant només de disseny i hardware.
A més, és de ser inoxidable, no és d'alumini? Com...
Jo el que veig aquí és això, però no us passa, no, ara si voleu entrem en detall més dels diferents models i tota la pesca, però no us passa que l'iPhone està entrant com fa anys va entrar l'iPad amb un cicle de renovació que com t'enganxi, vale, m'interessa perquè me l'haig de canviar i si no, com a mi em passa, que no me l'haig de canviar aquest any.
Exacte, si tens un 10...
Igual, per això...
A partir del 10 no hi ha motius per moure.
No.
No. A partir per del 10...
No... Per això, quan el Marc deia vull quina merda d'aquí, no sé què, no sé quantos, i alguns més ho deien en el d'això de Telegram, en el canal de Mossega la Poma de Telegram, tenia la mateixa sensació, perquè no havia respost a les meves expectatives personals, perquè aquest any no m'haig de canviar d'iPhone.
No, hi ha un tope d'innovació ara mateix.
No, però igual, és el que jo veig és que estan fent canvis increïbles. O sigui, hi ha una sèrie de coses que estan molt bé. O sigui, els d'Apple han agafat i han treballat amb la gent de Gorilla Glass i han fotut una tecnologia nova que sembla que és de
Ceramic
la NASA.
Shield.
No ho han fet amb la càmera prou lenta. El vídeo no era amb la càmera prou lenta i jo volia algun vídeo...
Però has vist que han agafat un narrador professional en comptes de tenir el Johnny Ive?
Exacte, sí, un narrador professional, però jo volia una mica d'aquells planos de les fresadores d'alta velocitat fresant l'alumini i no ho he tingut aquesta vegada i m'ha faltat una mica...
Sí que és veritat que aquest any els quatre models són pràcticament idèntics a nivell de tecnologia a les càmeres. Per exemple, això del Ceramic Shield ho tenen tots.
Sí, hem fet el del Ceramic Shield, perquè ara ja ho ficaran a tot arreu, o sigui, ara ja han canviat de tecnologia. El megapantallote, han millorat la pantalla, fan la pantalla té encara més píxels que la de l'iPhone 11, o sigui, dius, hòstia...
I la dels 4 són panells OLED, cosa que l'any passat...
Sí, perquè és que clar, quan el Steve Jobs va treure l'iPhone 4 i es va inventar la idea aquella del Retina, que dius, no, és que a partir d'aquesta distància ja no veus els píxels, ara ja han de dir super retina perquè dius, no, si ja no els veus aquests píxels. Sí. T'estem prenent uns píxels que en realitat no veus, però el que t'estan dient en realitat és que hi són, tu no els veus però hi són i al final els notes. Dius, ah, vale, molt bé, i estàs més feliç.
És com la càmera la freqüència, no?
Com?
Que la freqüència no són 120 MHz.
No, es veu, diuen que no van aconseguir que la bateria aguantés lo suficient.
Però doncs hi van fotre una mica menys.
Tampoc els... No sé quanta gent pot veure 120 realment comparativament amb els que hi ha ara, no sé si són 90 o 60, però em sembla que té molt poca gent.
En jocs només es veu que es nota, en jocs.
En els jocs, quan hi ha tant de frame per segon i tot això, doncs segurament el ràtio de refresc...
Pensava que deies en jocs només és l'únic que ho notava, dic, que estem
en jugar. Aquí.
No.
I segurament l'ideal seria si pots ajustar el ratio, el frame rate del joc amb un múltiple del ratio, amb un divisor de la freqüència de refresc de la pantalla. És a dir, si tens 96, doncs escolta, pues, a 48, no?
El que sí que han millorat són les càmeres a nivell de vídeo, que ara poden gravar amb el Dolby Vision aquest.
Sí, bueno,
però no sé si serà l'únic.
Però és tot incremental i a més les càmeres tenen una mica més d'apertura, les càmeres són una mica més bones, és tot una mica millor, és una mica millor. I també fan amb el tema de la càmera de l'Apple Pro RAW aquest,
això és important, això és, bueno, però això és només per professionals.
És una pirula, perquè dius, ho foto només en l'iPhone 12 Pro perquè sóc... Si no et compres l'11 Pro no ho tindràs, perquè el xip és el mateix en tots tres mòbils, amb el qual podries fotre tot arreu. I, a més, estic convençut que els hi funcionaria en els...
No, la diferència és que en el 12 Pro està activat per defecte, però no és exclusiu dels 12 Pro.
No és exclusiu?
No, està per defecte activat.
El pots activar?
El pots activar amb els altres, sí.
Ah, vale.
I possiblement... Però... També,
i han obert una API perquè puguin haver aplicacions terceres que puguin
Tera Plus i companyia i utilitzin aquest tipus de coses i anar-li fotent. Potser dona més trempera aquest tipus de coses en l'iPad Pro, perquè o sigui, la idea és si aquests RAWs es sincronitzen per iCloud i ho pots editar en la pantalla de l'iPad Pro, llavors sí que tens possibilitat de veure-ho bé, perquè jo ho sento amb una pantalla d'iPhone, tampoc em veig jo editant fotografia.
Home, que massa... van dir que hi havia gent que gravava films amb un iPhone.
Una cosa és gravar, però editar una cosa és ajustar una miqueta d'una foto per penjar-la a Instagram, però editar una fotografia ben editada...
És la gran els vídeos aquells tan molons gravats amb iPhone, que m'ho crec, que estiguin enregistrats amb un iPhone 12.
Però estan editats amb una pantalla.
Però s'han editat, conys, amb un Mac Pro i amb 50 pantalles.
I amb un peu de pantalla que val 1.000 euros.
Exacte, sí. I les rodes 400. Vull dir que no, que sí, que sí.
Quan pots anar en el Leroy Merlin i comprar unes rodes per 20 euros, però bueno.
I l'altra diferència que té el Pro Max és que li han posat també el sensor aquest LiDAR, que...
El LiDAR.
Que no sé quanta gent farà servir.
Bueno. A veure, el LiDAR, hi ha una cosa molt interessant que no té que veure amb l'iPhone. I és, un parell d'anys que hi havia els experts de temes de self-driving, de conducció autònoma, que deien que el Musk amb Tesla estava fent una cosa molt bé i una cosa molt malament. La cosa que estava fent molt bé és que incorporar els sistemes i totes les càmeres i tots els sensors per entrenar les intel·ligències artificials amb tota la conducció de tots els conductors de Tesla, i la part dolenta és que no havia apostat per LiDAR. Mm. Clar, el que passa és que l'Elon Musk el que va fer és quan ell va començar a fer l'autopilot, que serà fa 8 anys, no, el LiDAR valia un paston i era una caixa així com de dònuts, era una caixa de 4 dònuts que posaves a dalt del cotxe, aquells dels de Google, i era una cosa lleig i macarrònica.
I que anava donant voltes que semblava que havia d'anar.
Sí. I valia un paston cada caixa. En canvi, ara és una merdeta que s'incorpora dintre de l'iPhone i estic convençut que començarà a ficar-se en màquines Android. I de la mateixa manera que vam veure quan van sortir els drons, que els drons aquests open source i la gent que va començar a fotre drons, de fet el que fotien era agafar els components dels smartphones que es venien per cèntims a Kihabara i en els mercats xinos i japonesos, agafaves els components per fer mòbils i amb això els acabaves, els reconfiguraves i li foties un parell de motors o quatre motors i foties un dron. La idea és que ara aquest LiDAR és baratíssim i a sobre en superminiatura, i en els de Tesla no els hi costarà dir, mira, doncs ara a tot el sistema que tenim incorporem el LiDAR i de cop i volta ho estem fent bé, o fins i tot amb un cotxe vell et fot una capseta a sobre del salpicadero, tot i que sigui lletja i també tens el LiDAR allà ficat. Sí. El salpicadero o l'esquitxadoro, com vulgueu dir-li. Llavors és interessant veure com la tecnologia del LiDAR s'ha miniaturitzat i ha baixat de preu fins a ser una cosa ridícula, que és una cosa que al final dura 30 segons.
De totes maneres, no sé fins a quin punt val la pena ara, perquè hi ha poques coses que es puguin fer.
És la realitat, és la realitat augmentada.
Un cas d'ús que em va agradar amb el tema de... Quan fas fotos de nit, amb el LiDAR ja estarà... ja hi haurà el focus a la lent. Que això és una cosa que sí que, fins ara, si intenteu fer una foto molt de nit d'un objecte...
Això és una càmera de reflex. Amb una càmera de reflex de nit, quan apretes el shutter per enfocar, doncs et fa aquella llumeta taronja.
Sí.
Per trobar això. En aquest cas, l'iPhone t'ho fot amb el LiDAR, i més amb una precisió micromètrica.
Sí. A veure, un moment. Rai, tu has tocat el LiDAR.
Sí, perquè l'iPad Pro el porta, i vaig estar, com que estava buscant pis, quan anava a veure pisos, doncs vaig aprofitar per fer experiments, que bàsicament el que et fa és algunes aplicacions agafen el LiDAR per mesurar distàncies i amb el qual tu vas amb l'iPad pel pis i et medeix, et fa un plano del pis i et medeix distàncies.
Pots escanejar objectes en 3D?
Sí.
Hi ha aplicacions...
Pots fer...
Sí, sí que hi ha.
Les aplicacions no estan mal. Per mi els hi falta encara una mica... d'experiència d'usuari a totes les aplicacions que he fet servir. Pensa que només he fet servir la majoria de gratis, vaig pagar una simplement per emmagatzematge perquè només podia enregistrar un pis, però els hi falta una volta. I els sistemes LiDAR, sospito que el de l'iPad Pro, que tu dius que està miniaturitzat, que serà, o si no és el mateix que el de l'iPhone, és similar, segueixen sent versions simplificades de detectors LiDAR totxos, que per dir-te algun detector LiDAR totxo potser és com aquesta bateria, les típiques bateries de 10.000 miliamperes, sí, perquè t'endús a casa. Potser és una mica més llarg i una mica més prim, però això, venen les mateixes empreses que et fan les aplicacions de detecció de LiDAR a l'iPad, venen catxarros d'aquests que valen uns 1.000 euros, que suposo que deuen ser molt més potents, amb un software molt més enfocat a temes industrials. Vull dir que encara tenen camp per córrer i no he fet l'API, però els hi falta.
Jo és que estic pensant en això d'escanejar objectes, de fet, escanejar guitarres per després ficar-ho a la màquina de CNC i fer models, fer malles 3D a partir de l'escàner amb LiDAR. Si el LiDAR això ho permet o no.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí que t'exporta, no em facis del format perquè no tinc ni idea, però t'exporta objectes.
Us sembla que deixem aquí la keynote i anem a la segona part? Sobretot propostes, que avui n'hi ha moltes. Segona part avui és pràcticament res. Però jo vull parlar del cinturó de castedat.
Bueno, no sé si voleu... una cosa, abans del cinturó de castedat, abans del cinturó de castedat, el que a mi m'interessa, el que és interessant de l'iPhone, és que ara sí que tenim un iPhone des de 300, ja, des de $399, no sé com està en euros, però pràcticament fotent $100, $100, $100, $100, vas passant des del més barat fins al més car, com en el seu moment teníem amb els iPods. És a dir, que jo crec que ara l'iPhone ha arribat al seu nivell de maduresa total de gamma. Perquè hi ha els petits, els grans, els mitjans, els baratos, tens tota la puta gamma entre mig.
I refurbish o segona mà ben cuidats, sí, o coses d'aquest estil. La pasta ja no és una barrera per entrar en el món de l'iPhone. ¿Vale? Pots trobar coses que estan bé, ben cuidades, que tenen, hòstia, un iPhone 10, un iPhone 11, tio, avui en dia tira molt, molt. I pots fer tot el que podia ser amb un 12, i pràcticament i a un preu molt raonable. Estaríem als voltants dels 500 pavos.
A l'iPhone SE val 4,89. Nou. L'últim que ens hem deixat és res, que van treure una mena d'AirPower que li diuen MagSafe.
Sí, el MagSafe.
Vale, que està bé, em va agradar, 45 euros.
Però els que carreguem...
Broma, ei, si, debat... 648 euros a l'iPhone 11.
A l'11, sí.
Un 11, 648 euros, està molt bé. És un pedaço de fone, eh? És un pedaço de telèfon.
El Mac, o sigui, aquells de nosaltres que fem la càrrega inalàmbrica ocasional del telèfon, jo ho faig al vespre, a la nit, quan vaig a dormir, tinc un carregador Belkin. Però passa això que passa.
Ha passat,
que...
no?
Això de sí,
que no,
sí, m'ha passat més d'un cop. Sí, sí. Que si no el poses adequadament, no s'encén el llum, vol dir que no carrega, sí, i has estat tota la vida allà i no t'ha carregat. Vaig amb compte, però, hòstia, per què has d'anar amb compte?
Clar, això és una cosa que està bé.
Que això no, però així ho haurien d'haver resolt ja fa temps. ¿Vale? El que passa que se'ls van encigalar amb l'Apple Charge.
Bueno, però un moment, a veure, la càrrega aquesta inalàmbrica és un estàndard. ¿Vale? Llavors aquí a Apple l'únic que ha fet és posar uns magnets. Però la càrrega segueix sent l'estàndard.
Sí, 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 és un estàndard, però aquests magnets els hagués pogut posar fa tres iteracions.
Ah, però ara què podria dir ara, llavors? No, clar. I entre també aquella cartereta que la pots posar darrere també amb el magnètica.
Sí, com deia avui l'Emil, que diu, clar...
Per 65 euros.
Euros.
Per posar la Apple Card.
Sí. I posar a la càrrega, també, no? I que pode salir mal, no? Poner una càrrega magnètica, no?
Amb una targeta d'alumini.
Amb una targeta de crèdit, no? Sí, sí. Fatal.
Marc, l'iPhone 11 val 700 euros i el 12 mini val, ara t'ho dic, espera que ho estic mirant,
800.
Realment la web de comparació de dispositius d'Apple és una basura.
Jo ho tinc apuntat ja. El mini, 809. El 12, 909, 100 euros més. El Pro, 1159. I el Pro Max, que jo crec que hauria de dir-li Plus, 1.259. I per cert, el Mini té més polzades que tenia l'iPhone 11, siguent més petit.
La diferència entre el Mini i l'11 és 20 euros.
Només?
No. El Mini 809. Sí. I l'iPhone 11, 689.
El que passa és que el que li comences a fotre capacitat d'emmagatzematge... Els preus es mouen, eh? O sigui, això són amb els bases de 64 gigas.
Sí, sí, sí,
no, els nous són de 128.
Els nous són de 128.
No, el mini no. El mini és de,
el mini és de 64?
64.
Ah, vale, sí. Doncs són els preus.
I el més barat és l'XR, no? Que és el que val 300 euros?
No, el més barat és l'SE.
L'SE, però aquest que era com un 10, no? Portava el processador del 10 o una cosa així? No.
Ah, l'A10 em sembla que porta, sí.
Per cert, el mini i el mini 12 i el mini tenen el mateix preu.
El quin?
El mini i el 12 i el mini 12 tenen el mateix preu.
No, el 12 és 100 euros més car.
No.
909.
809. Sí, 809.
Sí. Quina configuració de RAM?
809 i 909.
Mínim, tot el mínim.
A l'iPhone 12
ho
mini...
Ho estic mirant a la web ara mateix. O és
809.
No, el mini és 100 euros més barat.
Clar, no té sentit, sinó rai. Que un iPhone 12 i un iPhone 12 mini costin igual.
No, val 100 euros menys el mini.
Ah, vale, és la web que encara que punxi a la comparació dels preus, sempre em surt la mateixa pàgina.
No volen que comparis.
No volen que comparis.
És un comparador incomparable, no?
És un comparador de merda.
Bueno, està bé perquè el mini és per tota aquella gent que volia un iPhone petit i és veritat que l'any passat no hi havia opció.
Mm. Bueno, l'he sé.
Bueno, opció nova, diguem-ne.
Ja, però hi ha gent que vol l'iPhone petit, però també vol tota la patacada, que és el que estan ficant aquí dintre.
Sí, de fet, ho té tot, sí.
Jo vull que no tingui notch. Possible? Aquestes alçades de la manera.
No, això és el tema que s'ha parlat. No, no crec que
sigui. I no han parlat ni del Face ID, la mascareta, ni res. No s'ha parlat de Face ID.
Això és molt típic d'algú d'Apple.
Ni del Touch ID, del botó.
Estic fart ara, perquè vas a pagar amb l'Apple Pay i has d'anar fotent el codi per tot arreu, perquè vas amb la mascareta i no d'això.
Sí, sí, de fet, hi havia rumors que posarien el Touch ID en el botó, cosa que era un moviment molt estrany, però no ho han fet al final.
A la pantalla, els iPhones, molts Androids tenen el Touch ID a la pantalla, és molt més versàtil.
Estic d'acord.
Sí, però el cas d'ús de la pantalla, hòstia, només funciona quan el poses en el lloc on t'indica, no sé, és... No acaba d'estar ben resolt, però bueno.
Algú va dir que això d'això duraria poc i que això ja estava en procés de fabricació, que no anaven a aturar-ho tot per provar Face ID i Touch ID de nou en els nous iPhones i així van tirar pel
home, seria un moviment estrany que ho haguessin fet, però... Sí.
Tira pelante, perquè a més és una cosa que jo espero que d'aquí 6 mesos això s'acabi d'una vegada i ja tornem a anar tots amb la jeta pels puestos.
Exacte.
Com ho veus acabant amb 6 mesos, Marc? Vacuna?
Jo crec que hi ha dues alternatives. Una alternativa és que surti alguna vacuna, que és possible que surti alguna vacuna, però jo el que crec és que la millor esperança és que es vagin desenvolupant cada vegada tests menys invasius i amb resultats més ràpids.
Combinat,
si al final
combinat,
és fiables.
No, el problema és que la vacuna s'ha de combinar amb tractaments que redueixin la complexitat de la malaltia, que es compliqui.
Sí.
¿Vale?
Llavors, però això, jo no crec que sigui una sola cosa, sinó que seran moltes coses.
És una
però el testing és el testing a saco. El testing a saco. Algú de dir que tu entris en un edifici i et passis una tireta per la llengua i al cap de 2 minuts et digui passe usted o no passe usted i puguis detectar automàticament i mecanismes més de... És a dir, jo crec que ha de ser una combinació. És a dir,
no, tracing,
combinar
segur,
les proves amb el no tracing... Donar...
M'agrada que parlis de tracing quan encara la puta aplicació aquesta, el radar Covid, no funciona a Catalunya ni a Madrid.
Però llavors hi haurà algun país que ho resoldrà bé i llavors es faran casos d'estudi i llavors s'anirà posant.
Tranquils,
que aquí no ho farem bé.
El que no funciona rai és el més important, que és donar que ets positiu. Que és el més important de l'aplicació.
No, sí, el que no pots fer... És a dir, si tu t'has creuat amb gent i dones positiu i marques que ets positiu, a la gent li sortirà que ha estat en contacte amb un positiu, el que no sap és quin ni a on.
No, però a Catalunya tu no pots posar un positiu encara amb radar Covid.
És que no va.
No, que no va.
A Catalunya no va.
No va aquí. Encara no pots posar el codi.
Està, diguéssim, activat en el teu telèfon, però no hi ha una aplicació darrere que resolgui res.
Però això no depèn d'Apple. Això depèn del...
No, això depèn de Sanitat de Catalunya.
Això depèn de la Sanitat
i...
Hi ha comunitats que ho tenen actiu des de fa mesos.
És a dir, com s'està molt... Si apreto aquest botó...
Si apretes aquest botó i tu tens un codi vàlid, no, sí que passa res, entres, però al posar el codi no et funcionarà. El codi de la PCR positiva.
Va, toca el rai.
No, res. Et surt el formulari, però si poses un codi positiu no funciona.
Va, toca'l.
Sí, no sé, ja estic. Aquí estic posant la data. Avui és 14 d'octubre? Sí.
Però que es fotin les coses ben fetes aquí és tan difícil.
Sí, bueno, tot...
Ah, no, és veritat. El problema és que... Ah, no, sí. Envia el diagnòstic anònimament... El codi de... Bueno, clar, és que no tinc codi de diagnòstic.
Clar, òbviament, però no, que hi ha molta gent que s'ha
queixat. Si el tinguessis, no aniria enlloc, perquè l'activació d'aquest codi interna dintre del sistema de detecció de la gent, de l'ICS o de qui ho porti, el Servei Català de Salut o qui ho gestioni, encara no està actiu. L'aplicació que hi ha al darrere, l'aplicació de backend, no està activa.
Però, vale, ara la pregunta... És que ho estava mirant per fer-ho jo i encara no, i com que he més liat que el ventilador no ho he pogut fer. I jo pensava que, tot i que no hi hagi un backend si aquesta gent fan servir l'API de Google i iOS, o sigui, no, d'Apple i de,
no
i de Google,
contesten, no hi ha missatgeria, no hi ha control.
Aquestes dues APIs es comuniquen, enregistren hashos dels telèfons que no hi ha algun contacte i si tu declares positiu, es notifiquen a tots els telèfons.
Clar, però el problema és que no pots declarar positiu. Aquest és el problema. Que no però poden verificar que no...
És igual, no, jo dic que estic positiu.
No, això no ho deixen fer, perquè si no hi hauria molt fals, molt vandalisme.
L'única manera de que tu declaris que ets positiu posant allà un codi és que algú dintre del Departament de Salut
que corrobori que és real.
Corrobori que són reals. Ah. I això
si no,
no
sabem el que passaria, que molta gent posaria que és positiu per provar o pel que sigui i no tindria cap sentit. De fet, ho han dissenyat per això.
Resumint el tema, que ens veiem sense mascareta, com deia el Ludo, amb un termini de 6 mesos, sí, l'estiu que ve.
Potser. Jo crec que l'estiu que ve. Jo crec que l'estiu que ve... Amb una
no per la vacuna només, perquè penseu que poden, cada vegada sembla més... O sigui, que la possibilitat de reinfectar és alta, sobretot en aquelles persones que han passat una malaltia més lleugera. I a vegades la reinfecció és complicada.
Jo crec que algun sistema tipus que et puguis provar cada setmana i que et donguin com una espècie de carta verda i llavors amb aquesta carta verda et pots anar movent pels puestos.
Sí, però també ha de passar una altra cosa i és que hi hagi un tractament, no dic si vacuna, però si un tractament que minimitzi els riscos de complicacions.
Bueno, sí. Bueno, de fet, això és el que diuen la gent que està en els hospitals, que cada vegada, diguéssim, els tractaments que fan, les coses que fan els hi funcionen millor, per això la mortalitat aquesta onada és més baixa.
Ha anat baixant. Molt bé, Magma, anem a contacte. Si et
sap... Som-hi.
Vinga.
Està a la nostra comunitat a Telegram. Segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Val, res a dir aquest cop, sempre m'enrotllo molt en aquesta banda.
A part de que uns quants, perquè estem gravant tard, ja ens han tret el suport de l'aixeta i comprat a l'Amazon Prime Day ni res.
O sigui, sí, no a l'Amazon Prime Day HomePod, jo no vaig veure res. Cap cosa...
Sí, a l'Amazon Prime Day només hi ha una cosa interessant, que són les ofertes d'Amazon sobre a dispositius Alexa o...
No, clar.
O Kindle. No.
No, i a més també hi ha un problema.
Si s'aprenta un Kindle i el vol renovar...
Ah, bueno, el Kindle.
Home, vale, jo m'esperaria. No, sí,
però hi ha un altre problema aquí també, i és que hi ha productes que s'ofereixen a l'Amazon Prime Day que estan manufacturats, estan fabricats específicament per a l'Amazon Prime Day. Igual que si te'n vas al Media Market, doncs hi ha fabricants d'ordinadors que fan sèries específiques amb components més baratos.
El dia s'hi va.
I vas allà. I llavors és dir... Oh, és que aquesta tele té el mateix número que és la mateixa, però al final hi ha una lletra més. Què vol dir aquella lletra? Què vol dir aquella lletra? Perquè aquella tele que té el mateix codi que les altres, Sony o Samsung o LG, té una lletra diferent. Aquella lletra què vol dir?
Hauria de ser la M de Magaluf. Perquè és
de fet, jo quan vaig estar a punt de... Em vaig comprar la tele, la LG OLED, hi havia dos models, hi havia tres, el mateix model, hi havia tres lletres diferents al final. I llavors vaig veure que hi havia una que era per Carrefour i Eroski. Era Carrefour, Media Market i Eroski. Hi havia una altra que només estava en la Fnac i el Corte Inglés. Em vaig quedar la de la Fnac. Sí. Hi havia 50
si
euros de diferència
internet,
em vaig
si
quedar la
per
més cara.
Internet, quan jo també tinc una LG, m'ho vaig mirar. Tots els números i els codis tenen un significat. Any de fabricació, país, processador, tipus tots. De televisió, si és smart o no. Hi ha una web que t'ho explica tot.
Vale, anem per la notícia estrella de la setmana, que no és l'iPhone 12 ni el HomePod Mini ni res d'això, sinó és el del cinturó de castedat. A veure, qui vol explicar la notícia?
Explico-t'ho, Tomàs, explico-t'ho. Jo ho vaig veure, bueno, ho vaig veure i vaig fer un facepalm d'aquells per...
Sí, sí, un facepalm, i a més, ningú... Jo he llegit,
no té Homkit, no?
He leït bastant sobre el tema i ningú es preocupa del que realment és important aquí, eh? Us explico la història. La història és que algú
sempre
fa temps...
Sempre preocupa, o sigui, és dir, si hi ha
no, coses... No.
En el món que no m'importen,
ja. Tomàs. Algú es va inventar un dispositiu controlat per internet amb la marca Smart, vale? Que és un cinturó de castedat. Tu t'ho poses al nabo, queda l'anella tancada, que no es pot obrir a la collonada, es pot obrir però has d'anar amb una radial. I qui es posa una radial als pebrots? S'ha de ser molt home, per passar una radial als pebrots.
Ni radial ni cinturó, eh?
I una Dremel. Escolta, aleshores... amb una Dremel i amb una serreta aquestes de titani... I...
Bueno, en tot cas, obrir-ho era possible, però amb força bruta la collonada, i això és una mica molest. ¿Vale? I la idea és que algú tenia el codi i tu no el tenies, per això es diu cinturó de castedat, perquè algú, la teva parella o qui sigui, controla l'obertura del dispositiu. Per mi sí, pel resto no. ¿Vale? Però, van descobrir un bug i van veure que aquest cinturó es podia hackejar. Per tant, podries prendre el control i aleshores ja no es podia obrir mai. ¿Vale? Tu podies, diguéssim, canviar-li el codi i no obrir-lo. Sí, no, i això no, ho publica Gizmodo.
No és tan ni hackejable ni no. O sigui, si tu portes una cosa d'aquesta, al final no pots rascar. Dic, no pots rentar. I
aquí, gràcies, Marc, aquí voy. El tema número 1 és la higiene.
Acaba manxego tot plegat.
Exacte, era la higiene el que jo estava dient.
Et dutxes, l'electrònica es mulla i ja no s'obrirà mai més i què? I què?
És terrible.
Jo crec que amb una Dremel es poden fer meravelles, però allà sota, amb la pudoraca, amb la Dremel allà, ai...
Horrible, horrible.
Puc aprofitar la notícia xorra per realment tocar un tema que es podria tocar en el futur, que és que els dispositius smart de Help, i no ho dic perquè jo treballo en una empresa de Help, són un nou vector d'atac, no només d'atac, diguem, monetari, que també, sinó d'un un vector d'atac de salut a la gent.
Sí, sí.
Ah,
com és en general l'IoT, també.
La Internet
of Things també és un vector d'atac molt gran, que pot portar complicacions a futur.
Perdona un moment. Es confirma cada vegada més la teoria que en el futur no hi haurà ni homes ni dones. Només hi haurà gilipolles. Només hi haurà gilipolles.
No aplica per ara, això ja.
Com? Jo
bastant,
crec que és,
també.
És que la cosa està fatal. Jo ja us ho he explicat moltes vegades. O sigui, com menys smarts i menys domòtica tinguis, més en forma i millor estaràs. O sigui, res.
Ni sí, sobretot, el teu sogre, no?
Ja no només fixar, sinó mental.
Amb un sogre, amb el clau aquell i això, i anar-li fotent però, i el tio té 75 anys i no té un puta cana.
Tu no vas a tallar la llenya, te la porten tallada. O sigui, que aviam si practiquem una mica amb l'exemple.
Me la talla el senyor Josep.
Però ha buidat el camió avui.
Jo he estat ajudant a buidar el camió. Me l'han portat amb camió, he estat aquí ajudant a col·locar-la. Després, si vols, després li faig una foto a la llenya i la poses de foto de programa, Tomàs.
Vale,
en comptes dels iPhones...
Veure, fotem... Buidar un camió de llenya costa, perquè la gent de poble sabem el que és. Però anar-la a tallar és fotut.
Ja veieu que les notícies, diguéssim, de la segona part de Mossega la Poma, com la primera s'ha allargat molt, ja no donen més de sí.
Jo proposo... Ja hem parlat de lo important, hem parlat d'Apple, ja.
El concepte original del cinturó d'aquesta edat era una altra cosa. Ai, jo crec que és en plan bici...
No te toques!
No sé.
En qualsevol cas, gràcies, Marc, perquè m'ho has tret. M'agrada que tu i jo coincidim amb la visió de les coses.
La ferreria, o sigui...
Jo deia, i la higiene? O sigui, la higiene, la dutxa diària, con esto puesto, que...
O sigui, una cosa és fer el marrano, però una altra cosa és no dutxar-se. O sigui,
una cosa és fer el marrano i l'altra cosa és ser marrano. Són coses diferents, d'acord? O sigui, un pot fer el marrano en determinades circumstàncies i l'altra cosa és ser marrano, no.
Per cert, gràcies a l'usuari al Birres, al Pedro Palamós.
A més, és que...
Jo ho havia llegit abans,
Ja quan explico això, hi ha tot tipus d'elements d'allò, perquè, o sigui, perquè això digui, és com si la Minga tingués una mida
fixa. No volem més imatges.
Mental? És a dir, Clar, i, escolta, quins diàmetres, com funciona això? No,
però
no
però una cosa, la, a veure, un moment, una pregunta que perquè la, el, també la gent que no vulgui anar a veure la notícia, no vulgui perdre el temps amb això, no, a veure, perquè s'ho imaginin com és, que és una cosa que et lligues als ous, no? Entenc?
No, no sé. Tapa el pito, però, per, però no, no prou perquè tu puguis fer pipi, però diguéssim que al final hi ha com una llengüeta que s'agafa a la webera sí. I aleshores queda, queda clac, tapat.
Ah, vale, vale, vale. Si tens
el pit no tapat i els ous agafat.
I gratar-te?
Re,
re. Gratar-te una micona. La...
I l'opció no pot ser res allà. O sigui, zero, zero, o si sigui, no, no va. Bueno, anem per les propostes, que això ha donat massa de sí. Vinga.
Va, jo tinc una proposta primer. Ah, tenim música, oi?
Sí, ara sí que hi ha
música. Vale. Per als propòsits ens posem la música.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
A veure, sempre necessitem alguna pel·lícula dolenta a la nostra vida.
No.
Jo aquesta setmana he trobat la pel·lícula dolenta.
No la necessitem cada setmana, Marc.
No, no cada setmana, però aquesta setmana he trobat una dolenta que mereix la menció. És una pel·lícula dolenta que crec que és russa. Vale? Oh. Crec que és russa perquè Amazon està a Amazon Prime amb el títol de El último héroe. Vale? El último, perdó, El último guerrero. El último guerrero.
I
la idea és que està posada la història en diguéssim, en la zona de l'estepa russa, allà enmig de, en medio de l'estepa. Exacte, els polvorones i els mantecaus, ara que ve l'època i tal. Però llavors la idea és quan estan migrant, diguéssim, de les tribus animistes aquestes que van amunt i avall amb els seus cavalls i van fent coses aquestes, cap als primers cristians. I llavors munta una història, una venti d'aquestes, de sang i fetge, impressionant. Que dius, vaya rotllo de pel·lícula, mal entregada tota. O sigui que jo crec que algú se la mirarà.
Bueno, molt bé.
A Amazon. Pel·lícula dolenta amb ganes que te la tragues tota.
No la confongueu amb Los últimos guerreros, que aquella a mi em va agradar, la dels
índios. Quina, Los últimos guerreros? Explica'm-la aquesta.
És una molt bona de... Bueno, a veure, totes les pel·lícules que a mi m'agraden tenen un 3 o un 2 a Film Affinity i aquestes webs, ¿vale? Però...
Ah, sí, són pel·lícules dolentes.
Sí. Bueno, no sé, a mi m'agraden. Són les que
com
més
m'agraden. Com es diu aquesta de Los últimos guerreros?
Va dels indis txetxenes a l'Oxbow, als Estats Units.
Però és antiga, bona eh? O és...
Home, a mi em va agradar.
A mi de petit m'agradaven també les pel·lícules d'indis. Bueno, podem... Estàs terminant alguna cosa o puc seguir amb altres propostes? Perquè és que n'hi ha moltíssimes i hem de tancar ja. Jo
dale.
De tancar ja. Eduard Pertínez ens parla d'una sèrie, ens parla d'un capítol d'una sèrie en concret, El Charlatan, de la sèrie documental Dirty Money de Netflix. Tota la sèrie està bé, però aquest capítol és sobre Trump i descriu i no, i descobrireu un personatge molt més estafador amb vostè del que ens podem imaginar des de fora dels Estats Units. Com a mínim jo l'he vist dues vegades i no paro de sorprendre'm. El meu cervell havia oblidat coses perquè és tan bèstia que sembla que no pugui ser. Doncs recomanació de l'Eduard Pertínez. Seguim. En Benjamí ens recomana un servei web de seguretat que es diu One Time Secret. L'heu
One
vist?
Time Secret.
Sí, és un servei web que serveix per compartir un text privat, un enllaç o una contrasenya només un cop. I tu li programes, diguéssim, la caducitat. És a dir, amb un dia que s'esborri, amb dos dies que desapareixi, és un enllaç, diguéssim, amb un token que té una caducitat associada.
Està xulo.
Sí, està bé. One Time Secret.
Per cert, Benjamí, bé, si és per tu, també. Què? Ell ho entendrà. Ja està.
Escolta, les vostres cosetes privades no les escampis aquí en públic, ¿vale? Le llames per telèfon i us aclareix vosaltres. Vale, l'Andreu Guinart diu Nous temes pel programa. Un programa, això és més que una proposta, és una idea, eh? Diu, un programa de tafaneries i batalletes tecnològiques, si el contracte us ho permet. Doncs sí, no tenim cap contracte que ens permeti parlar del que sigui, com podeu comprovar, però no sé si donaria sí, suficient fer tafaneries i batalletes.
Home, jo a l'Andreu li diria que algun dia assisteixi a alguna classe del Marc i ja tindrà batalletes per donar i vendre.
Sí, sí, perquè ell és el senyor batalletes.
Ara que es farà online, les podeu posar en obert, Marc.
Sí, és veritat, online no explico tantes batalletes.
És el mateix, perquè no
veus... És més essencial. Però en canvi, quan estàs allà, doncs... T'agafes
i... Això em preocupa una mica, perquè jo, per molta part, o la gràcia de que jo faci classes, que puc explicar moltes batalletes de feines reals, quan parlo de projecte d'enginyeria de software i gestió de projectes.
No sé si... Però és que és la forma de recordar-ho, eh?
És que les batalletes és l'únic que et serveix, d'una classe.
No, però el problema...
Tu recordes el problema i l'explicació i l'associes a la batalleta, per això te'n recordes de la solució.
Exacte, i tu pots... és que al final és això, és quan la penya que agafa dona només contingut, no, no, has de donar un context a la gent perquè creï un esquema mental i tindre llocs on penjar. Per exemple, la gent que fan aquests campions, que fan campionats de recordar coses, la forma que tenen de recordar és que s'imaginen... Té una tècnica.
Associen una paraula a un concepte...
Una de les tècniques que jo vaig llegir com ho fotien, és molta feina per intentar-ho, això és massa complicat, és imaginar-te un lloc determinat que tu coneguis. Per exemple, t'imagines una habitació o el teu camí des de casa teva fins al forn on vas a comprar els dònuts, alguna cosa així. I llavors la idea és que tu puguis anar deixant peces d'informació en aquest camí. És com, per exemple, quan tu estudies història, si tu vols estudiar història, aprendre cronologies és molt útil. Perquè quan tu, si tu, per exemple, estàs estudiant coses sobre l'edat mitja, per exemple, els cinturons d'aquesta edat a l'edat mitja, doncs és important que tu tinguis aquesta morcilla d'informació de l'edat mitja i que està vinculat doncs, al tema aquest doncs, de la gelosia, de més hi ha l'amor cortès vinculat pel mig, els trobadors que es follaven a les senyores i tot això, i llavors el senyor que s'anava a garrejar i tancava la patata de la dona doncs, amb clau. Doncs això és que puguis dir, no, escolta, això ho tinc que clavar doncs, entre el segle XI i el segle XII i tindre un lloc on clavar-ho i connectar-ho amb altres coses. Si no tens, doncs això és la batalleta, el mapa, la història, alguna cosa on ficar-ho, després no ho recordes.
Que sàpigues, Marc, que això és una llegenda... Sí, que la majoria de vegades el cinturó de castedat es posava per voluntat pròpia. No eren les senyores que deixava el senyor feudal que anava a garrejar el castell, sinó eren monges o persones que no volien tenir sexe.
No,
perquè no volien tenir sexe.
Jo vaig estar en una secta d'aquestes de... Bueno, vaig anar a fer una feina d'investigació d'una secta que estaven, es posaven a la plaça Catalunya i et donaven un paperet de Genio en 21 dies. I dic, hòstia, vaig a veure què és això. I era impressionant la demostració que feien de recordar coses. Me'n recordo que van agafar una revista del Muy Interesante, l'última, i li deies una pàgina i et deia qualsevol cosa, qualsevol foto, qualsevol cosa que estava allà. Era una cosa impressionant.
Però són aquestes tècniques... aquestes tècniques
després et demanaven 3.000 euros pel cursillo d'una setmana. Però...
Hi ha campionats mundials de com fer-ho i tot això.
Vale, seguim.
Idea és que aquests coneixements, això de dir com nosaltres recordem coses, després, si tu has d'ensenyar coses a altres persones, has de donar els elements perquè la gent pugui connectar. Si jo dono una informació i no et foto una batalleta entremig o un exemple o alguna cosa entremig, no tens lloc
sobretot,
on aquesta informació no s'enganxa, rellisca i cau.
Sobretot a l'inici, perquè no tens el connecting the dots. Quan tu tens un mapa molt clar de la història d'un període, d'un període llarg, quan després t'expliquen una cosa concreta d'un espai concret, en seguida ho col·loques en el lloc, a la casella on toca.
I ho connectes amb altres coses que tu ja tens connectades contra aquesta casella.
Quan,
i així és com pots associar.
Però quan tu ets un llençol en blanc, que és el que passa quan comences normalment la carrera en una universitat...
O aprens una disciplina nova.
Correcte. Vale, en Tàfol Nebot ens parla d'un podcast. És un episodi humorístic de Les Noches de Ortega, que és com es diu el podcast, que parla sobre sèries, sobre les sèries de televisió. Es diu Les sèries 2 del 10 del 2020 i diu que és apta per early adopters, socarrons i loggers cachondos. Diu que aquest és per això.
No us passa a vosaltres que no sabeu quina sèrie mirar? Jo, hi ha tanta oferta que no estàs disposat a tragar-te.
Jo tinc un gran mestre.
L'Último Guerrero o l'Amazon Prime.
Jo, perdona, jo sóc una persona que tinc el gran mestre Jedi, que li faig cas, i no, o això o és que els dos... Pues,
no serà el Raül amb l'Infinite Loop.
No. Que cabron. Som almes bessones i ens passa igual per edat i per circumstàncies de la vida, que és en Rafael Jesús, el nostre fotògraf de capçalera. ¿Vale? I jo porto des del mes de maig o juny.
Però perquè tu, Tomàs, tens el Filmin, que és ja per gent molt...
Estic veient Amazon Prime, més que, bé, alguna cosa cau de Filmin, però estic veient Amazon Prime i porto des de juny veient The West Wing i l'he acabat aquesta setmana. Aquest cap de setmana passat.
És molt bona, West Wing. The West Wing.
Sí, però són 7 temporades, 22
HBO episodis. Tens l'episodi aquest especial.
Sí, però no estic subscrit.
I les 7 temporades estan bé? Perquè costa trobar una sèrie amb tantes temporades.
Sí, home, hi ha episodis que per la temàtica o pel que sigui t'interessen més que d'altres, ¿vale? Però en comparació amb la merda general que hi ha fora, doncs a mi m'agrada, jo què sé que us digui. No sé, m'ha agradat repassar les 7 temporades.
El que passa que ja comença a tindre un punt de fumet històric.
Sí, és de fumet històric, sí, jo no t'ho discuteixo. Però, bueno, hi ha moltes coses que adaptades es pot transportar avui en dia i, bueno, en fi.
Però si Tomàs, no li has donat... Mires Warrior a HBO, la sèrie aquella del guió d'en Bruce Lee, tio.
Ara m'he de gust veure coses de ciència ficció, però bona. Ja ho veurem.
Espera't a la d'Asimov a veure si Apple...
Sí. Quan surt la de la Fundació?
Sabeu què? No crec que m'interessi en absolut. Desconfio molt d'Apple. El que està fent no m'agrada gens. És tot tant... Ara el negre, ara l'hispà.
No li has donat una temporada.
La lesbiana no es veu teta, no es veu cuixa, todos se comporten adequadamente, ningú no dice una palabrota. És que és tan Disney tonto que no m'agrada.
Aquella de For All Mankind no és aquest pal, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, no, és que és molt... És massa...
Però la de Teheran també t'ha passat això? Perquè a Teheran, Apple no, em sembla que l'ha comprat i ja està.
Pintava, no, aquella de Teheran pintava que era una mica hard i durilla, eh?
Però tothom...
A mi m'està agradant Teheran.
A mi Teheran vaig veure el primer episodi i no vaig seguir.
Potser és perquè sóc un ignorant, de lo que passa en aquella zona i tot això.
Hi ha hagut sèries produïdes i fetes a Israel de temàtica similar, del conflicte israel-palestí, que enfocaven coses molt diferents, fins i tot algunes que poden semblar des de fora una mica nyonyes i altres molt dures, que estaven molt més fetes, tocaven molt més de peus a terra i representaven molt més la realitat. Això és una fumada que barreja mil conceptes i que no ho veig realista. Potser també, no sé, he estat a Iran i no em convenç, sincerament.
Potser és això.
Vale, segueixo. Tommy 147 ens parla d'una sèrie, diu, fa uns dies que ha acabat una sèrie d'Apple TV Plus que no entenc com ningú encara no l'ha recomanada, ja veieu que jo no recomano cap, pot passar un xic desapercebuda, però quan la comences veus que és una autèntica joia i crec que està entre les millors de l'any. Es diu Ted Lasso. Sí,
aquesta li vaig dir al Raül que la veigués perquè va d'aquest esport.
Sí, n'havíem parlat del Ted Lasso, sí. Aquest és d'un entrenador de futbol americà que se'n va a Anglaterra a entrenar un equip de futbol.
Però futbol normal.
De futbol mal... camp, és a dir, el futbol d'aquí.
Soccer. Vale.
Futbol on juga, no s'avorreix.
És un esport completament diferent. Sí, és completament diferent de mecànica, d'organització de l'equip, de dinàmica de joc, de tècnica, de forma d'entrenament, tot.
Molt bé. Vale, una altra proposta.
La pilota és diferent.
Ens arriba l'Ernest Forç, que ens parla d'una iniciativa escolar d'Amazon que m'ha cridat l'atenció, no la desconeixia. Es diu Un clic pel cole, Un clic per al cole, que és un servei d'Amazon que permet recollir donacions perquè centres educatius puguin efectuar compres de materials i aparells necessaris. ¿Vale? Són donacions voluntàries. I això passa amb una compte i aleshores entenc que hi haurà algun tipus de compromís també de descompte o de no sé, encara que sigui Amazon regala sus propios afiliados, ¿vale? Però m'agradaria que hi hagués una aportació també d'Amazon, entenc que sí, en aquestes coses que van dirigides a les escoles i en les compres de material. Vale, més. En Josep Miquel C. ens parla de música. Diu, parlant de música i qualitat d'àudio, m'agradaria recomanar-vos la gravació d'un concert de Roger Waters, Us and Them, que l'acaben de treure. No l'he vist, no sé.
Ha gravat una altra vegada el The Wall?
Jo crec que sí.
Crec que el Roger Waters va fer The Wall. Va fotre des que va deixar Pink Floyd, sí, fa no Bodrios sé. I The Wall.
I The Wall.
Bueno. Està molt bé, quan fa el The Wall està molt bé.
Vale, jo ja acabem, eh? Els dos últims, un aquest és meu, però també el va dir en Rafael Jesús, ja dic que som ànimes bessones, que és que recordeu que ahir i avui, quan escolteu aquest podcast ja haurà passat, però està funcionant a l'Amazon Prime Day. Jo he mirat coses i la veritat és que ja ha passat a... No té sentit. Hi ha moltes ofertes que es van fent al llarg de l'any i té més sentit que mireu les ofertes al llarg de l'any que no espereu un dia comprar-ho tot. Però hi ha una cosa que sí que és certa, que són amb aparells Kindle, amb Amazon Echo, aparells que portin Alexa, un Echo i una bombeta intel·ligent, aquests packs que fan, que sí que teniu descomptes molt més enllà del que trobaríeu habitual.
Sí, vaig veure Philips Hue i Echo amb un pack, sí.
Sí. Sí, sí. I càmeres, també.
Jo recomano que, si heu de comprar durant l'Amazon, feu servir camelcamelcamel.com i us dirà i sabreu si el producte està realment rebaixat o no.
Sí. És l'equivalent al Keepa, aquell.
El Keepa, que és un plugin que pots fer servir. Jo compro només per navegador. El Keepa el tinc embedded dintre de la pantalla on cerco un producte i veig la vida, el preu d'aquest producte al llarg dels últims 3-6 mesos, no? Aleshores sé si està en un bon moment de compra o no, és com una
bossa. Tot i que durant la pandèmia Amazon va demanar a aquests tios que deixessin de fer-ho, no sé per què exactament.
Per alguns productes.
Un statement, sí, per alguna, pels sanitaris poder, bueno, no sé.
Vale, doncs acabem amb un consell precisament d'en Rafael Jesús que ens parla d'una web de compra-venda de gadgets que es diu Rebuy, recompra, Rebuy. En lloc de eBuy, doncs és Rebuy. És curiós perquè el que eviten és que tingui, o sigui, com hi ha hagut moltes males experiències entre venedor i comprador, perquè el venedor no era de fiar o el comprador era un canalla, vale? O al revés, al final aquesta gent es posa al mig. És un intermediari, un mitjancer intel·ligent, un intermediari intel·ligent, perquè diu, no, jo, tu vols vendre't un iPhone 11 o un iPhone 10? Te'l compro jo. Vale? I jo me'l miro i li poso l'etiqueta de si està bé, no està bé, com està, quin és el nivell de no sé què, i el revenc jo. Si no l'has de vendre tu, jo dono la garantia que allò doncs me l'he revisat i tal. Òbviament, clar, per fer aquesta gestió...
Una petita comissió, clar.
Bueno, petita o gran. No sé quin és el preu de venda ni el preu de compra. No. Bueno, el preu de venda sí que es veu, però el preu de compra dels gadgets no sé quin és. Però el que eviten és que tu tinguis que tenir aquesta relació problemàtica que tens a Wallapop o a eBay amb el comprador o venedor respectiu.
Sí.
M'ha semblat interessant. Vale, pues ja tenim les propostes d'avui. No sé si vols que fem truquis o els movem a la setmana vinent.
Com sí, vulgueu.
El problema ha sigut llarguet, eh? El problema ha sigut llarguet.
Sí, sí. Són urgents? Sí. Són truquis urgents?
No, són, es poden desplaçar.
No t'estàs fent els trucs a sobre?
No.
Molt bé, nois, doncs jo deixaria aquí avui la història. Vale? Aquest ha estat l'episodi 451. Que anàvem a dedicar-ho molt a la Keynote, però hem parlat de Covid, hem parlat de...
Parlat de les universitats, hem parlat de tot, eh?
Com sempre, comencem amb una cosa al guió i acabem per peteneres.
Bueno, això és perquè tenim el guió ben fet.
Això és la vida. Vinga, nois, la setmana que ve ens retrobem, ja sí, dimarts, possiblement, en el capítol, episodi 452. Bona setmana a tothom.
Adéu.
Adéu.